Aquí. Gràcies, José Luis Salido i Eduard Ibáñez. Fins una altra. Bona nit. Adéu-siau.
Bona nit. Buenas noches a todos.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, seguidor com a bon franciscà del pensament de Roger Bacon i de Sant Bonaventura, va introduir una gran innovació en incloure el pensament moral cavalleresc en la filosofia i la teologia del seu temps. Per això Llull es va embarcar amb una croada a favor del pensament místic i cavalleresc i en contra del racionalisme a ultrança representat pel pensador musulmà Averroes. Tot i ser un missioner cristià, Llull estimava i entenia el pensament àrab i respectava moltíssim els seus avançats sistemes. Així, en el primer llibre utilitza la lògica dels científics àrabs en la seva simbologia, la seva àlgebra i el seu raonament principal. Llull escrivia i parlava perfectament el català, el llatí i l'àrab i feia servir indistintament qualsevol d'aquestes llengües per adreçar-se al seu interlocutor. En el públic, el seu últim llibre seria, doncs, de baixa condició i no dubtava en expressar els conceptes filosòfics més elevats amb alegres versos i sempre va preconitzar la conversió dels infidels per la via de l'afecte i de l'amor, sense cap mena de coerció ni de violència.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. A Paraules d'amor sempre parlem de la importància que té la comunicació amb els fills. Tenir un diàleg constant i sense forçar és clau per poder parlar després amb naturalitat de temes més compromesos, com ara la sexualitat. Parlar de sexe amb els fills és inevitable. Tard o d'hora i sense avisar, els fills ens faran preguntes i cal estar preparats. Per això avui parlarem de com podem explicar la sexualitat als més petits de manera clara i sense recórrer a metàfores ni esquivar el tema en frases com «espera que siguis més gran» o «ja t'ho explicaran a l'escola». Perquè la sexualitat és un tema massa important per delegar-ho a tercers. Avui parlem de sexe, però sense desvincular-ho de l'amor. En la cultura actual sembla que amor i sexe siguin dos temes diferents, una falsa separació que pot fer molt mal als nostres fills. Per això al programa d'avui explicarem la unitat profunda que hi ha entre la part física i la psíquica, entre el cos i l'esperit, perquè no hi ha cap plaer que superi el de poder rebre l'altre en cos i ànima. Orientar els fills sobre sexualitat es complica pel fet que accedir a aquest tipus d'informació és cada vegada més fàcil. La publicitat, internet, les pel·lícules i les sèries de televisió mostren la sexualitat de manera frívola i confosa, i per això els pares ens hem de posar fil a l'agulla abans de descobrir que tenen una informació superficial o només física. Perquè parlar de sexe també implica parlar d'estimar, d'afectivitat i de compromís. Avui, doncs, parlarem de la sexualitat sense tabús, sense haver de recórrer a cigonyes ni a altres metàfores que encara confonen més. A Paraules d'Amor aprendrem quin és el millor moment per parlar-ne amb els fills i com educar-los perquè entenguin que la sexualitat va més enllà del sexe. Avui, a Paraules d'Amor, eduquem els fills en la sexualitat. Comencem. Doncs hem volgut començar el programa amb una cançó de Roxette que es diu Listen to Your Heart, que és Escolta el teu cor, perquè avui podem parlar d'educació sexual dels fills, però sense desvincular-ho de l'amor i de l'entrega a l'altre. Perquè orientar els fills en l'àmbit sexual ens porta inevitablement a parlar d'estimar. De tot això en parlarem avui amb els nostres orientadors familiars i al final del programa també parlarem amb l'entrevista amb una sexòloga que orienta adolescents. Per tant, és un programa interessantíssim que esperem que us sigui d'utilitat a tots els que ens escolteu. I abans de res, presentem els nostres tertulians, que són ells tots tres orientadors familiars del FERT i que ens podran ajudar molt encara un tema que a vegades és una mica difícil, que és el de l'educació sexual dels fills. Amb nosaltres tenim a la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
També hi ha en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també tenim, com sempre, l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs dèiem a la introducció que avui parlem de sexe, però sense desvincular-ho de l'amor, i això és a vegades el que és més difícil, que quan ens comencen a preguntar com ho farem, quin és el moment ideal per parlar de sexe amb els fills. Qui engega? Qui s'atreveix?
Jo diria que és important no desvincular-lo de res.
De res.
O sigui, una de les coses que ens pot ajudar, crec, ens ha d'ajudar a l'hora d'educar i a l'hora de tindre converses amb la gent, és que el sexe no sigui una cosa a part. O sigui, una cosa a part pot ser la Fórmula 1, per exemple, no?
Això és no... una cosa al marge
sí,
de tot.
Sí, al marge de tot el més, no? Però el sexe està relacionat amb totes les activitats de la vida, no? Tan dolent és parlar exclusivament de sexe on normalment, a vegades, acaba agafant una vessant que no és la més convenient, com el fet de que quan parlem de coses interessants, de qualsevol tema, doncs, a l'arribar al sexe, donem la volta perquè, mira, ara no toca, o sembla que ja, abans deien roba estesa, no? No sé exactament
sí,
què vol dir.
Sí, roba estesa és que hi ha algú que no hauria
d'estar escoltant. Hi ha nens.
Aleshores, home, avui dia la roba ja no està estesa. Creiem que si es parla adequadament i es fa servir les paraules escaients, doncs ens pot escoltar qualsevol, perquè si ho entén és que està preparat ja. I si no, no ho entén, senzillament, i ja està, punt, una altra cosa, no?
Però hi ha una edat per entendre-ho, Laura, deies.
No, anava a dir, jo veig que, per una banda, potser des de l'àmbit familiar hi ha certa por o certa precaució o cert pudor a parlar amb els fills segons de quins temes, com pot ser aquest, val? Que mai veus el teu moment, fill prou preparat, val? En algunes famílies, no en totes. Però, per una altra banda, quan surts a fora al carrer, hi ha una societat tan pansexualitzada, és a dir, que veiem el sexe a tot arreu, a qualsevol cantonada, des d'anuncis, o el que deies tu ara, fa un momentet, des d'anuncis, pel·lícules, còmics, a totes les vessants, i se'n tracta d'una manera tan a lo bèstia, separada del que és l'estimació, que llavors, clar, hi ha aquí una incongruència entre el que fem des de casa i el que veiem fora al carrer. I això n'hem de parlar i n'hem d'anar amb compte, sabent que existeix, però perquè no se'ns escapi la informació que volem i la formació que volem donar als nostres propis fills.
S'hi trobaran amb tot aquest tipus d'informació i hem de preveure-ho ja des de casa, no, Aureli?
Bé, jo he escoltat-la atentament, com sempre.
Molt bé.
La introducció. I has esmentat la paraula difícil, que és difícil, i era, d'alguna manera, també Laura ho estava dient, no?, que a vegades és difícil, no? I ara vull descarregar la consciència d'alguns pares, perquè tot i que parlarem de lo contrari, precisament parlarem de que els pares han de parlar amb els fills. Parlarem del contrari. Però voldria descarregar una mica la consciència, en el sentit de que és natural que costi. És més, és el més humà. Perquè l'home és una qualitat humana, la intimitat. I, per tant, si es donés el contrari, que no li costés, vol dir que no valores aquesta intimitat. I de vegades això s'ha d'explicitar, perquè a vegades en alguna conferència m'he trobat amb famílies que diuen, no, clar, és que els nens pensen que això és dolent, perquè com que els pares es tanquen a l'habitació, doncs els nens pensen que estaran fent el pare i la mare. Dic, bueno, a veure, un moment, jo no sé el que feu vosaltres, home, s'ha de tancar l'habitació, però no m'ho enforrellat allà fent un soroll, allà com dient que allà no entri ningú, Però, diu, home, si voleu, també hi ha una altra alternativa. Passem-se una mica de ratlla. Podeu posar un anunci que diu, passeu a les 12:15 pel dormitori i veurem com el pare i la mare s'estan estimant. I que passin els nanos a veure què passa, no? Potser al final acaben aplaudint i tot, no? Ho dic perquè... I els pares es donen compte que tampoc va per aquí.
Clar.
Perquè això no és natural, això no és humà. El que és humà és parlar de sexe quan toca, de la forma que toca, en el moment que toca, i depèn de les circumstàncies. Per tant, vull dir... Per què dic això? Perquè alguns pares poden dir que jo sóc inútil, jo no serveixo, és que a mi em costa molt. Bueno, el que et costi és un valor. Potser alguns pares diuen, escolta, això que fas tu ara davant d'un fill, explicar-ho d'aquesta manera, això no està bé. Per tant, jo d'entrada estic defensant aquells que perquè els hi costa pensen que això és dolent, dic, home, que et costi és natural.
Per tant, pares que ens escolten i costalla parlar de sexe, és el
que
més normal
és del món. I fins i tot aquest respecte a parlar d'això, també estàs transmetent que no és qualsevol tema, que no és la Fórmula 1, com deia el Jaume. O sigui, en el fons estàs dient, això no és la Fórmula 1, perquè encara que en aquell moment no entengui, el que val és el resultat final. Aquest nen, aquesta nena, tindrà un dia 13, 14, 15, 16, i ell se n'adona que els seus pares d'aquest tema li donen el tractament adient. Que no estan parlant de la Fórmula 1. Perdoneu que torni a repetir la Fórmula 1 avui, 3
per
segon.
Per tant, 13, 14, 15 anys, ja ho hem d'haver parlat.
Ja hem parlat, i aleshores... Clar, el meu pare m'ho explicava... Clar, lògicament, home, no em deia tot perquè no calia, perquè tal, clar...
Jo aquí voldria agafar una mica aquest fil. No em deia tot. Evidentment, no es tracta de fer una xerrada i ja està. I ja fins a l'altra vida ja no en tornarem a parlar.
Un dia el seiem, un PowerPoint, i ja ho he fet, no?
No, és això. Ara, el que sí que ens hem de plantejar quan comencem a parlar d'aquestes coses, i crec que s'ha de començar molt aviat, és que hi hagi una coherència. És a dir, prepara't, perquè la pregunta de i com ho ha posat el pare això a la panxa de la mare, aquesta pregunta te la faran.
I bastant aviat la fan, aquesta.
Aleshores, prepara't perquè tot el que diguis abans pugui ser coherent amb aquest punt i puguis seguir endavant. És a dir, el fet de que no expliquis tot no vol dir que és un relat que, com que és important, ha de tindre coherència, com totes les coses bones a la vida, no? Ha de tindre una coherència. I cada un preguntarà, a vegades, si la cosa, sense forçar la situació, la podem iniciar nosaltres. Lo normal serà que la inicien ells, o que es vegi que hi ha una inquietud pel tema, no? Però, encara que haguéssim de ser nosaltres, es podria veure si realment hi ha una inquietud o no hi és, eh? O sigui, la inquietud no ha de ser nostra, ha de ser d'ells. Uh-huh. I si ho és, doncs aleshores explicar-los-hi fins que ells deixen de perdre aquell interès, perquè ja el que volien saber ja els has dit, i tampoc cal que els escalfis més al cap.
No, i com que jo no crec que tampoc s'ha de fer, no? S'ha de fer un doctorat, eh? Per explicar aquest tema i per parlar amb els fills d'aquest tema.
Més senzill del que ens pensem,
home,
no?
Home, que si fa por, que si no sé què, que si... Home, doncs potser no és com parlar doncs de què vols per sopar, no? Si ou ferrat o verdura, no? Però tampoc s'ha de tenir un no se sap què i preparar-se conscienciadament. És que jo crec que des del dia 1 del naixement del nostre fill ja estem educant la sexualitat, mm-hmm. Val? I amb, tan sols amb la manera amb què tracta, com tracta el nen el pare o la mare, ja hi ha una diferència,
diferent, sí.
Que allò ja és educació de la sexualitat. I després un nen abans dels 4 anys ja veu, ja és capaç de veure la diferència entre un cos de nena i un cos de nen. Pues, home... Si tens germans és molt fàcil, perquè a l'hora del bany hi ha moments en què...
Es veuen despullats i ja se n'adonen.
Llavors, un nen a aquesta edat ja ha d'haver vist a l'altre sexe que és diferent al seu. Per tant, si tenim germans és molt fàcil, no? Bueno, si tenim un germà o una germana, uh-huh. ja s'entén, no? Però si no, hem de fomentar el que, pues, a través d'un cosinet que ha nascut o, un veí, no? Posar-li fàcil. I després ja hi anem entrant, però d'una manera tan natural, surt tot, que no cal esperar a la pregunta del milió, mm-hmm. sinó que tu vas donant els teus arguments, una pel·lícula, la senyora que s'ha quedat embarassada, el bebè que ha nascut, i hi ha una conversa d'una manera distesa i natural que van entrant a la família, a les converses entre els fills. Vull dir, jo no ho veig tan complicat. I després és veritat que hi ha un moment en què ja, entorn als 7 anys, quan ja tenen ús de raó, que llavors ja comencen a preguntar. I ja quan arriben, doncs, no sé, als 10 anys, 9, 10 anys, ja se'ls ha d'explicar tot, evidentment, com entra i com surt, no?
10, 9, 10 anys és la proposta ja d'explicar la relació completa.
Home, abans ser, de no? que comencin a veure-ho en la matèria.
O que els expliqui
algú del
col·le,
no? Clar, clar.
Molt bé. O sigui, orientar des del principi, que coneguin que hi ha dos sexes, que vagin veient veïnes, embarassats, cosinets, germans, i a partir dels 9-10 anys ja donar pautes ja concretes de les relacions.
A veure, jo abans de potser entendre una mica més amb les coses que has dit, però abans que quedi clar, perquè em sembla que hem dit moltes coses que van en la mateixa línia, però vull dir que els pares han de parlar amb els fills d'aquest tema. Perquè, clar... Què vol dir? I per què hem de parlar? Primera, perquè és un tema que, com que forma una unitat, com deia el Jaume, doncs clar, tu vols donar una educació, vols donar-li uns criteris, ha de formar la mateixa unitat. Vull dir, no pot ser, no és un tema escèptic, no es parla de matemàtiques. Les matemàtiques ja són escèptiques. Uh-huh. Però això no. Comporta una forma d'entendre l'amor, la persona humana.
De respectar, no?
Forma una unitat. I per això els pares, que són els responsables de l'educació, doncs són els que en principi l'haurien de donar. És que el professor... Ves a saber el professor si té la mateixa visió que tu tens tu, eh? Potser té algun matís diferent. Per tant, ves amb compte, eh? Primera qüestió. Però segona és una altra.
No deleguem, no?
Primera és una qüestió. És que això crec que em sembla important, aquesta segona banda. I és que si no parlem d'un aspecte, d'un tema que és íntim, mai arribarem a aconseguir la intimitat amb el fill. Per tant, no podrem tractar temes íntims. Uh-huh. Entre altres raons, perquè la intimitat la tindrà amb una altra. És a dir, que la nena s'haurà acostumat a parlar amb la seva amigueta de aquestes coses. Amb el pare, la mare, no. O el nen, haurà acostumat a llegir, buscar a internet, no sé què, o un amic que li ha dit que hi ha un llibre que parla de no sé què.
O una pàgina.
Una pàgina, o el que sí. sigui. Vull dir, que el nen ja la intimitat, el tema íntim, el té ja resolt per una altra banda. Per tant, han de parlar per aquestes dues raons. Una, perquè forma una unitat el que tu transmets, i perquè si no parles d'això, doncs, evidentment, no has arribat a la seva intervenció. Però... I és més, jo diria una cosa, és que també es dona, com que això que deia el Jaume de la unitat dona per molt lloc, i és que si no parles d'altres temes, difícilment podràs parlar de sexe, perquè no hi haurà, diguéssim, el nivell de comunicació. És a dir, que és tan important que es prenguin en sèrio, que han de parlar d'aquest tema, i per poder parlar d'aquest tema has hagut de parlar d'altres temes.
Tot,
no
sí.
Pots agafar un nen i dir, bueno, mira, no hem parlat mai de res, però mira, seu aquí, que avui parlarem de sexe. Això no és impossible.
Pot quedar artificiós, no? Quedarà forçat.
Ortopèdic, totalment ortopèdic.
No es pot fer,
però
no.
Però també pot ser que hi hagi molta comunicació amb el teu fill petit i durant una època doncs, heu tingut una relació molt fluida, però que després a l'adolescència tanqui més les portes, es tanqui més l'habitació
sí.
I li costi més
bueno,
explicar-te.
Aquest és un dels motius, crec, pels quals... És un dels motius pels quals és important que això ho facin els pares. Perquè, a veure, si tens la sort de tindre uns mestres que ho saben fer molt bé... Com que no tindran els nervis que tenim nosaltres a l'hora de parlar d'aquestes coses, doncs, a lo millor, tècnicament, ho farien molt millor que nosaltres. Però hi ha una cosa que, normalment, encara que els mestres siguin bons, en principi, no haurien de conèixer els nostres fills i filles igual que els coneixem nosaltres. Nosaltres els coneixem millor. I aquest no és un tema que s'hagi d'explicar d'una manera determinada. Ens pot ajudar... una lectura escaient a nosaltres abans de parlar-los-hi per donar-nos unes pautes que potser ens ajudin a contextualitzar tot més, no? Però la manera de comunicar-nos amb els nostres fills, aquesta nosaltres hem de ser els que tenim la forma de fer-ho, no? Perquè coneixem els nostres fills. I els nostres fills ens tenen una confiança i les coses que nosaltres els diem tenen un valor diferent dels que tenen les altres persones, encara que siguin educadors que ens ajuden, i ja dic, en la major part dels casos ho fan molt bé, però cadascú té una mica la seva àrea. I si els pares no dimiteixen de la seva responsabilitat, a mi lo de responsabilitat, quan són coses que són tan maques, jo diria que és un goig, no? El poder dir, no, jo això ho faré i li trauré molt de profit en el moment que parli amb els meus fills d'aquestes coses, encara que em posi nerviós, i és lògic que em posi nerviós, perquè és una cosa que toca molt la intimitat, el moll de l'os, I és normal, quan nosaltres, la gent que estimem, anem a tocar temes molt sensibles, ens hem de posar nerviosos, o és que som uns tios raros, no?
Coincideixes amb l'Aureli, però a vegades no és que el pare estigui nerviós, és que potser el fill et diu, ai, mama, no vull parlar d'això amb tu, em talla. Potser és el nerviós és l'altre, també.
Sí, perquè a vegades el que passa és que alguns pares que van molt frenats, des de fa molt de temps, el dia que es posen a explicar coses, expliquen coses que encara l'acaben de vessar més. Perquè, clar, els nostres fills, evidentment, no els hi vegen de gust conèixer les particularitats de les nostres relacions sexuals del pare i la mare.
És que això no ho has de... Fins aquí no has d'arribar.
Però,
però descobrir que el pare doncs, és un ésser sexual potser els és sorprèn.
Però no és, jo perdoneu-me que sigui tan... Però no crec que sigui tan complicat, perquè és evident que hi ha nivells d'intimitat. I quan anem pel carrer i veiem un conegut, ens fem així amb el cap, no? Un gest, ei, adéu, no? Uh-huh. Però quan ja hi ha una mica més d'intimitat, per millor un company de feina, ens donem la mà. Amb una amiga ens fem dos petons, o amb un amic ens fem dos petons a la galta. I si veiem els avis, ja ens fem un petó i una abraçada. Uh-huh. Pues, quan el nivell d'intimitat es va...
És el màxim,
més,
no?
Clar, ells veuen que nosaltres ens fem petons i que ens abracem i que tenim moments d'estar junts i sols. Per tant, jo crec que no ha de ser tan complicat. No se'ls ha d'explicar detalls, tampoc, sinó senzillament que la unió és tan profunda que els cossos ja no es conformen amb una abraçada i un petó, sinó que van més enllà. I hi ha un acoplament perfecte, però que no solament és dos cossos que s'ajunten, sinó que hi ha tota la persona, perquè jo no sóc un cos, jo sóc una persona. I quan sóc una persona tinc ànima i tinc cos. I quan jo entrego el meu cos, no entrego només un cos,
no?
Entrego tot el que sóc, el present, el passat, el futur. Si això ho vas explicant, i si això ho vas veient, i ho vas visquent a la família, no és tan complicat d'explicar.
Home, depèn de quines edats, explicar tota aquesta entrega més difícil de que ho vegin o no.
Jo crec que no.
La Laura ho veu fàcil, l'Aureli...
No, l'únic que jo faig potser de cara als nostres oients esquematitzar una mica idees, perquè clar, això no és una conversa. No és una conversa.
No, d'un dia.
D'un dia, clar, coses i tal. I a mi em sembla que hi ha com a etapes que preparen, que predisposen a que tot això que has dit, clar, sí, és que és molt difícil, això no estem durant una conferència, és una xerrada, estem dient coses i tal. Sí. Per exemple, la idea de dir, per exemple, suposant que la nena ja té l'edat, és 8 anys, no, ja és moment que... La idea, primera, doncs, de que l'home i la dona estan preparats, capacitats per tenir fills. Per tant, no expliquis més, tenen capacitats, per exemple, i capacitats vol dir pues, que tenen un cos que té aquesta capacitat. Una dona pot ser mare, un home pot ser pare. I les dones, i aleshores, amb aquesta edat, hi ha una noia està amb aquesta... Un noi està en l'etapa en què comença a canviar, i li pots començar a explicar, mira, doncs l'home està preparat pues, perquè té uns òrgans que tenen aquesta capacitat. I li explica, si és un nen, primer es comença pels els seus. Si és una nena, es comença pels seus.
Sí.
No cal descriure massa coses, No són tontos els nens, O sigui, no són tontos i les nenes tampoc, Doncs mira, és un nen, doncs té això, és el pènix... I pots dir el nom, però no és tan important. Però com que tampoc costa res, si podem donar el nom, encara que no se'n recordi, no passa res.
Home, sempre millor parlar per propietat que no referir-nos.
Però vull dir...
Crec que sí, no inventem paraules.
No, però que, per exemple, tu dius, és una llavor, home, possiblement un biòleg dirà, home, més que una llavor i tal, que...
Comencem amb la botànica i els animals,
ja encara s'ho no, complica
que, més. Ja, com les abelles que van de flor en flor,
no? No és tan important el rigor científic com que amb naturalitat expliquem pues que hi ha un cos que té la possibilitat, i expliques els seus òrgans, i l'elemental, testicles, això, veus, l'espermatozós, el més imprescindible, i a la noia l'equivalent, no? I ara dius, home, els òrgans de la noia són interns, són externs, però ja has situat una mica. Vale. Després, en lloc d'explicar el coit, diu, bueno, un home, una noia, neix com a conseqüència d'aquesta fusió, d'aquesta... He dit llavor per explicar-ho d'alguna manera, amb un espermatozó i un òvul, però...
L'atracció física entre home i dona...
La fusió de l'espermatozó i de l'òvul dintre del cos de la dona, perquè és la dona la que té el cos preparat per ser mare, a partir d'aquell moment neix un nen. Triga 9 mesos, un temps, la mare el va nodrint... El nen de moment ja el tens a dintre. Tu no cal que expliquis què ha passat abans. No cal. Després... Bueno, clar, tot això, el cos humà està preparat i realment, fruit de l'amor, els òrgans sexuals tenen la capacitat d'acoplar-se. Vull dir, ho pots explicar de tantes maneres. El nen ja està dintre, no has explicat què han tingut que fer ni res. Ja està. Vull dir, quan un ho té una mica preparat, no és una conversa d'un dia. És a dir, aquesta etapa ja la tinc. El cos està preparat, el seu cos és nen, si és nena que el seu cos, tal, i com que això... està previst, perquè l'amor humà pues, és molt natural. I no són tontos, i per tant no fa falta res. Amb això, de moment, hem explicat el que tècnicament és. Però, a més, això s'hauria d'afegir doncs, aquestes components de l'amor, evidentment pels creients, i pues, hem de posar que és Déu que ha donat la capacitat de que els homes i les dones poguéssim, diguéssim, participar en aquest acte tan important com és la creació d'un fill, fer un fill. Bueno, pues, tot això és a més. I dos pares no ho explicaran igual. Dos.
Cada família ho explicarà diferent,
però
també, clar.
El fill se n'adona que realment és una cosa bona, volguda per Déu, etcètera, etcètera. No? Tot el que li ha dit.
El que passa és que, a veure, crec que hi han tota una sèrie de capes que s'han d'anar veient i que cada una d'elles s'ha d'anar vinculant un paral·lelisme inseparable entre el fet material i biològic i el fet sensible de l'afecte, de l'amor. Perquè si passem de lo material a Déu directament, hi haurà qui amb aquest esglaó es pot pagar una pinya o no entendre-ho. És a dir, anem a veure, per què tots els homes i dones que viuen a aquesta escala no es posen a tindre fills uns amb els altres? Mira, seria distret, possiblement, no? Home, perquè aquest poder, com explicaves tan bé, de reproducció que tenen homes i dones, que tenim homes i dones, home... és un fet, però que va vinculat però va vinculat amb una força molt gran, amb l'afecte, amb el carinyo i amb l'entrega. I aquesta entrega que deia abans la Laura, home, és l'acte, és un acte molt important que defineix un nivell d'intimitat, d'amor, d'entrega, de dir, no, és que jo sóc per tu i per ningú més mai, no? Aquesta part es veu que en aquest moment no tothom l'ha rebut bé, amb la seva educació, no? I per això estem veient alguns resultats, no? En els que, inclús jo recordo que ahir, sense anar més lluny, no sé per què ni falta que fa, estava davant d'un televisor que estaven fent una sèrie d'una televisió pública que estaven un noi i una noia doncs dient que anaven a el que ells en diuen tindre sexe, com si el sexe no el tinguéssim des del moment que vam néixer, a tindre sexe, però sobretot que quedi ben clar que és només sexe, això.
És ara només es parla d'això, de fer sexe, bueno, i no de fer l'amor.
Doncs clar, això et dona voltes al cap si ets pare de família i dius, a veure, com hem arribat fins aquí, no? És una bestiesa.
Bueno, perquè la sexualitat s'ha pervertit, la sexualitat s'ha degradat, no? La sexualitat s'ha desvinculat de l'estimació i del compromís. I aquí hem passat. Hi ha un tema que preocupa molt els educadors avui dia, i és el tema de la pornografia, que destrossa el que és la comprensió real de la sexualitat humana. Per què? Perquè està a l'abast de qualsevol, dels nens, dels joves, dels adults. Està destrossant matrimonis i està fent que el cervell dels nens, una revolució, que no o sigui, no, els està fent molt mal, i els educadors, els professors,
els experts, els psicòlegs... Poden acabar pensant que la relació és allò que veuen a la pantalla, allò, que no té res a veure.
Clar. Estan alertant sobre que els pares tinguem en compte a veure on es fiquen a internet o què arriba a les mans dels nostres fills, perquè està fent realment destrosses. Val? I després que més val avançar-se que arribar tard. Més val avançar-se a la conversa, no? Més val a la informació, que no, ai, he fet tard, no? Li han explicat al col·le, o s'han enterat, o ha vist un vídeo, sí. Val? I després un altre tema, i amb això ja us passo la paraula, si me permeteu un momentet més, és que l'educació del pudor en els nostres fills és vital. No està de moda el pudor. El pudor què és? Doncs és el respecte al propi cos. I al cos i a l'ànima, perquè ja també és una falta de pudor o de falta d'intimitat el explicar a qualsevol persona segons quines coses,
sí,
no?
Com les relacions.
Per tant, a l'hora d'anar al lavabo, abans l'Aureli deia, clar, ens tanquem a l'habitació, pare i mare, no? Clar, perquè és un tema íntim. També quan anem al lavabo, també ens tanquem, perquè és una cosa íntima. I és natural, però és íntima. I ens tanquem la porta quan anem al lavabo, no? A l'hora de vestir-se, de canviar-se, de com anem per casa, despullats, semidespullats, davant de... Hi ha coses que, a poc, anem educant, perquè aquell nen serà un jove, un adult, ben format, i sap que no pot anar despullat per qualsevol lloc, perquè després vas a les platges o segons quins llocs i trobes a la gent allà que ningú dona importància a res i tal, i dius, home, ja ho hem tornat a pervertir, perquè primer que t'has carregat l'interès aquest, la curiositat de veure si aconsegueixo, no? Te l'has carregat, que això també té certa gràcia, no?
I a més... Si descobrir el cos de l'altre, si ja l'has vist cada dia a la platja, doncs
llavors
no
les noies
misteri.
Han de fer filigranes perquè els nois...
Tornin a tenir tracció, clar. Importantíssim el tema de la intimitat, també diu la Laura, a casa, que és a dir, que mantinguem les formes, mantinguem el pudor, encara que estiguem còmodament a casa nostra, que sapiguem el que és íntim i s'ha de fer de portes endintre i el que fem amb els
fills. De tota manera, penso que una de les maneres, i em fa l'efecte que és una manera escaient, doncs de que tot el tema de la pornografia repugnés més, perquè, si no, evidentment, és una bomba. És una cosa que té un poder d'atracció enorme a unes determinades edats, sobretot. Però això no s'acaba. Això no s'acaba. O sigui, es pot tindre qualsevol edat i seguir estant penjat d'aquest tema, no? La manera que això es pot limitar, penso que més que intentar tancar la font, que això cada vegada s'està posant més difícil, és dir, a veure, és... que hi hagi aquesta relació sempre entre l'amor i la sexualitat. O sigui que en el mateix moment en què parlem els nostres fills de sexualitat, sempre això va vinculat a l'amor. Està clar que la pornografia és la desvinculació total de la sexualitat i a l'amor. Eh? O sigui, és a dir,
és l'amor... És només sexe, el que dèiem. Allò és només sexe.
Ha desaparegut. Eh? Mm-hmm. Aleshores, perquè això ens repugni a la nostra intel·ligència, és qüestió de que sempre ho portem vinculat. De que quan no es dona junt, s'encengui una llumeta que diu, escolta'm, això de què va, no?
No funciona, no? Això ens trontolla.
Jo recordo que una vegada ens van donar una xerrada al respecte, un matrimoni que estan estudiant aquest tema des de fa molts anys, no? I deia com es quedava molt desconcertat el jovent quan no es relacionava la sexualitat amb el compromís, no? Quan s'avançava només amb un sentit, amb el sentit d'anar fent entrega sense que hi hagi un compromís de permanència. Que això poder no d'una forma, en fi, que un la raoni, però que desconcerta la gent. Eh? És a dir, no em puc començar a donar passos en aquest sentit si al mateix temps no hi ha un compromís cada vegada més seriós d'estar, de vincular-se a aquesta persona.
Com que costa tant comprometre's, no? És aquest carpe diem constant, aleshores sí que es desvincula perquè busquen el plaer immediat. Aureli. Sí.
No, jo això volia aprofitar una cosa que havia dit la Laura, que és millor abans que arribar tard, i és, això és així.
Sí, sí, avancem-nos al que puguin trobar-se.
El que passa que també no hem de desmoralitzar. Jo, és que havia, jo voldria tenir una mica de comprensió amb els pares que diuen, caram, és que a mi se m'ha passat i he perdut el tren. Ara els meus nanos ja tenen 13 anys, i ara què els haig de fer? I què puc fer jo? Bueno, amb el cas, amb el supòsit de que un arribi tard, estem parlant que això no és el que ha de ser. El que ha de ser és el que ha dit la Laura. Però suposant que passi això,
sí,
dic que no hem d'oblidar què és l'important. L'important és transmetre. Què és el que hem de transmetre? Una visió de l'amor humà que, o sigui, que li doni dignitat. O sigui, sexe està vinculat, com deia el Jaume, amb l'amor humà i el sexe formen una unitat, no es pot donar... I això li dona qualitat. I quan això es dona, per què? Pues perquè encara que no li hagis explicat, encara que hagis arribat tard, si hi ha una conversa amb la que tu dones aquest nivell, doncs mira, doncs has agafat has arribat a punt. Vull dir, no era l'ideal, però has arribat a temps.
Bé.
Has arribat a temps. Per què? Perquè dius, clar, veus, fixa't aquest matrimoni, que tal, i que exemplar, i tal, i estàs parlant bé del matrimoni. Ostres, aquesta parella de nuvis, fixa't que bé avui. Hem vist una parella de nuvis al tren, eren exemplars, perquè en canvi que els altres, escolta, es van...
Ja.
Tu no dius res, no expliques, però dius, home,
ja sabem,
i tu estàs dient, i tu estàs dient que, home, això està bé i això no està tan bé, o fins i tot està malament. Mm. Aleshores, això és lo fonamental. Per què? Perquè encara que arribis tard, bueno, doncs mira, ja ho saben, és igual. El pare pot dir, jo ja sé que tu ja saps, mira, la veritat és que, com que al col·legi sé que t'explicaven coses, però això no ho vaig explicar, però ja ho saps tu, i continues, punto y aparte, com es diu, no? Com diguis, a partir d'aquí continuo. I lo important és, i això té a veure amb lo de la pornografia, que deia també el Jaume, eh? I és que hem de transmetre la idea de que a la fi és el matrimoni. O sigui, l'amor humà té com a finalitat el matrimoni. I que això és el que realment li dona categoria. Que qualsevol altre aspecte relacionat amb la sexualitat està molt per sota. La pornografia, doncs ja sabem el que és una desinhalació. Ja no diguem res, però la prostitució, bueno, doncs és llogar un cos. Qualsevol altra alternativa, la promiscuïtat, bueno, doncs és usar i tirar, que es diu,
usar i tirar.
Mm-hmm. O, no sé, per exemple, conviure, però sense cap compromís, doncs és fer un préstec. No entregues, No et facis il·lusions. No s'ha entregat a tu,
No s'entrega.
Et deixa, et permet. O sigui, el matrimoni és
el marc ideal,
entrega total, no? Clar, quan un això ho va transmetent, si ha arribat tard, si no ha fet les coses al seu temps, bueno, Déu-n'hi-do les coses que pot transmetre.
Mai és tard, ens diu l'Aureli.
També, comentar el següent. Possiblement alguns dels nostres oients o amics o coneguts, quan parlem d'aquest tema i li donem aquesta visió més transcendent, sí, de lo que és la relació sexual, el cos, etc, etc, et puguin dir, només pel matrimoni, la relació sexual, els joves, no? I això, i, doncs,
perquè
no,
ens hem d'esperar,
doncs, perquè no puc gaudir,
sí,
no? Vale, d'acord.
Això ens ho preguntaran.
Però és que mira els resultats dels que no han viscut d'aquesta manera. Mira els resultats de les famílies o dels joves que s'han ajuntat, han conviscut, ho han deixat córrer, han tornat a conviure, han tingut relacions esporàdiques amb 3, amb 4, amb 10, amb 15.000. Mira com estan, mira el resultat. Què és, quins són més feliços? Els que han orientat la sexualitat a l'estimació i a la donació amb un fin d'estimar-se per tota la vida i una família i uns fills propis, o tot el contrari? I els resultats, amb estadístiques, amb estudis de tots els països del món, et diuen que la felicitat majoritàriament es troba amb aquest punt de vista, no amb els que han fet el que els ha donat la gana amb el seu cos.
Del moment de desfrutem només, i sinó els que s'han entregat, s'han esperat.
I d'això hi ha estudis, i el Congrés Internacional de la Família que vam assistir fa un mes, al setembre, l'octubre, vam veure això. O sigui, hi havia allà conferències amb dades, amb estudis, amb estadístiques, que quan no es fan les coses doncs orientades a la donació i al matrimoni i tal, doncs, doncs hi ha molt fracàs des de tots els punts de vista, econòmic, de salut, mental, fracàs escolar, perquè tot va unit, com sempre diu l'Aureli, tot té una unió, tot un perquè.
De tota manera, crec que és perillós que els límits siguin la por. És a dir, s'ha de veure la sexualitat, com tantes coses, en positiu. És a dir, no s'ha de guardar una persona unes determinades coses. Home, tot té un procés, no? Però en positiu, en dir, anem a veure, hi ha una entrega total, però una entrega serà, doncs, això, la persona que estimes, que has escollit, que has vist, que, bueno, que hi ha un amor que cada vegada va creixent més i que això va fent, doncs, que la intimitat entre aquestes persones es pugui anar desenvolupant, no? Al mateix temps, donar-se en compte que la sexualitat, sobretot, no sé si per sobre o per sota de tot, però el que està clar és que és una manera d'expressar uns sentiments, una sèrie de coses que els que no són bons poetes, a lo millor en paraules, no troben la manera de fer-ho. El cos ens dona la possibilitat d'arribar a dir coses que a vegades les nostres paraules no saben dir. El que està clar és que quan les coses no es fan segons un codi ètic que ens ha donat, doncs, la història i la pràctica, això té unes conseqüències. O sigui, no crec que hi hagi cap persona normalment constituïda que fer una relació, tindre una relació de mala manera, la deixi exactament igual que abans d'haver-la tingut. Ha de quedar tocada, ha de quedar malmesa. Per què? Doncs perquè són persones sensibles i això afecta a lo més íntim de la persona. I si un deixa anar i se salta totes les balles, doncs després prendrà mal.
La trencadissa serà, no? Sempre quedarà aquell vidre una miqueta esquerdat,
sí,
per sempre.
S'ha de tindre la responsabilitat de donar-se en compte amb això també, doncs de que, home, hem de mirar de fer les coses el millor possible. I que si no ho fem, doncs bé, tindrem unes conseqüències, algunes de les quals deixen més senyals que una fractura.
Sí.
Això que deies del millor possible és que m'he donat compte que no ho havíem especificat, no? I és que el desitjable és els nens... Bueno, els pares poden parlar sempre, tots dos, però nens que arriben a partir de certa edat, no sé, a partir dels 9 o 10 anys, millor que sigui el pare, les nenes, a partir, millor la mare. Uh-huh. No ho havíem dit, però és l'ideal. I un amb un. No és que no es pugui parlar en grup. Es pot, anar al cotxe i surt un tema, mira pel que sigui, i el pare o la mare té l'habilitat, sí, doncs, agafar-lo i fer-lo córrer. Sí, per cert, no. I canvia de tema. O no canvia de tema, si creu que s'ha de continuar, però té l'autoritat de que s'interessa o no interessa. Ara, l'ideal no és dir, quan anem tots, aleshores parlem. No, l'ideal és un. Per què? Pues perquè, com que és un tema íntim, ha d'haver-hi un caliu íntim. I les coses íntimes es parlen amb intimitat.
I també potser també perquè cada fill...
I aquesta, la segona, per mi aquesta és el més important. No? I perquè cada fill tu el coneixes i saps el que necessita. Uh-huh. I possiblement abans que et pregunti ja saps exactament el que et vol preguntar, encara que no s'expressa bé.
I els fills que no pregunten, que també n'hi ha...
Que n'hi ha molts.
Has de provocar la conversa.
Jo en tinc dos, el gran no pregunta mai res, i el petit és cada dia...
Perquè s'ho queden a dintre i no s'atreveixen tal, però llavors has de provocar amb alguna algo que veus pel carrer o amb un anunci o el que sigui, has de treure la conversa.
Després estic d'acord amb que les mares parlin amb les nenes d'una sèrie de coses i els pares amb els nens. Però hi ha un tema que una certa experiència et demostra que és important, en un cas determinat, que el pare parli amb una nena quan, per exemple, una faldilla és massa curta.
Sí,
no?
Totalment
perquè
d'acord.
Perquè si ho diu la mama, no? Si ho diu la mama, és que mira tu, és que tu ets antiga i això abans era d'una manera i ara és d'una altra. Si ho diu el papa, pot entrar sense masses paraules a dir, anem a veure, ets una nena,
seriós, no?
Ets una nena... pel teu papa, eh? Però pensa que tots aquests que
els
et trobaràs pel camí no són el teu
no
papa.
El
i aleshores, doncs, has de pensar en ells. No tenint-los por, sinó sapiguent que els estàs posant en una situació que no els hi convé ni a ells ni a tu.
Doncs esperem que hagueu pres bona nota de tots aquests consells que han dit moltes coses avui els nostres orientadors familiars i em sembla que sí, ens costa encara tractar el tema, també un curs d'orientació familiar també seria una bona eina per després poder gestionar millor tot això a casa. Doncs moltes gràcies a tots tres, a la Laura Sánchez,
gràcies.
A l'Aureli Villar i en Jaume Pujol i ara començarem l'entrevista que avui precisament és amb una sexòloga. Doncs estem escoltant la banda sonora de Love Actually, una pel·lícula, no sé si la recordeu, que parla de diferents històries d'amor i una de les escenes, precisament, és quan pare i fill estan intentant parlar de l'enamorament. A vegades costa parlar d'amor amb els fills i, sobretot, costa parlar de sexe. I per això, abans d'acabar el programa, volem passar a fer l'entrevista amb la Nieves González Rico. Ella és metge, és màster en sexologia i és experta en mètodes naturals de regulació de la fertilitat. També és directora del Centre Diocesà d'Orientació Familiar de l'Arxidiòcesis de Valladolid i directora de la Fundació Desarrollo y Persona, una entitat dedicada a l'educació afectiva i sexual que el passat curs escolar va atendre gairebé 18.000 persones. La Nieves González Rico també és autora del llibre Hablemos de sexo con nuestros hijos, de l'editorial Palabra. Per tant, ella que ha escrit un llibre sobre el tema ens podrà orientar per saber com educar els nostres fills en la sexualitat. Nieves González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos explicado en la presentación que usted es directora de la Fundación Desarrollo y Persona y antes de empezar la entrevista queríamos que nos explicara un poco qué labor hace esta fundación.
Pues esta fundación se dedica a la tarea de la educación afectiva y sexual enmarcada en la educación para el amor, la educación del corazón humano. Centrándose en los niños, en los adolescentes y jóvenes, trabajamos sobre todo en colegios, el pasado curso escolar con 11.000 jóvenes, formando a sus principales educadores, que son los padres, y a los que colaboran con ellos en la formación de profesorado y de sacerdotes y catequistas en el ámbito de las parroquias. En total, Pues pasan por nuestros cursos unas 18.000 personas al año.
Muchísima gente. Usted habla de educar el corazón, porque es quizá la parte menos atendida, la del corazón.
Porque ahí está la clave de la vida. Al final lo que deseamos es ser queridos, aprender a relacionarnos y a querer a los demás. Y la sexualidad es precisamente esta dimensión que nos permite amar con el cuerpo. O sea, la clave está en esta posibilidad de darnos y de recibir, de cuidar y de ser cuidados.
Porque a veces siempre que se habla de sexualidad nos centramos mucho en la parte esta, la del cuerpo, ¿no? La parte física, y se olvida más la parte emocional.
Bueno, el cuerpo es imprescindible, el cuerpo es precioso porque su grandeza, la persona es una totalidad, es una, ¿no? De hecho, cuando tú quieres a tu hijo, lo abrazas.
Sí.
Y si te deja, le das besos, ¿no?
Sí,
y luego cuando
si
crecen,
deja, sí.
Ya se deja al menos.
Sí.
Pero el cuerpo no se trata de dividir las cosas, la persona es una totalidad, pero la grandeza del cuerpo precisamente es y del cuerpo sexuado es poder expresar esto, ¿no? Si vacías a los gestos de su significado, pues es como palabras que en definitiva no dicen nada.
Es que actualmente parece que sexo y amor van por distintos caminos, que se pueda tener una relación sexual sin estar enamorado, o al revés, enamorarte de alguien. A veces nos lo presentan los medios de comunicación como dos temas que funcionan cada uno por su lado, y veo que en desarrollo y persona lo tratáis como una unidad.
Como una totalidad.
Sí,
es así. Y de hecho se vive así. O sea, y de hecho los modelos que muchas veces reciben nuestros hijos, nuestros jóvenes, es esto, ¿no? Es reducir la sexualidad a una dimensión que es el placer. Que el placer es un bien, pero es un bien si está ordenado a este bien mayor, ¿no? Que es el poder de decir te prefiero en la vida, me importas y cuentas conmigo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, lo reduces a placer o lo reduces a genitalidad. Y parece que la educación afectiva y sexual es la prevención de embarazos imprevistos o de infecciones de transmisión sexual, cuando en definitiva la clave es aprender, es acompañar a que eso que el corazón desea, que es vivir y dar vida y es querer y que te quieran, se pueda cumplir, que es lo que nos hace felices. Los chicos siempre quieren hablar del amor.
Entregarse en cuerpo y alma, no solo en cuerpo.
Entregarse en cuerpo y alma y recibir al otro igualmente.
Igualmente. Al escribir un libro que se llama Hablemos de sexo con nuestros hijos, supongo que la idea del libro también es despejar las dudas que puedan tener muchos padres.
Claro, porque esta educación, la verdad es que no se realiza, nosotros pues es verdad, impartimos una educación formal, talleres, pero como se aprende verdaderamente en la vida es mirando y imitando, ¿no? Y ahí pues los principales modelos son los padres que les tenemos delante, que están con nosotros día a día, uh-huh. Y los padres pues más que con lo que decimos es con el modo en que nos tratamos, ¿no? Y qué importante es acoger a los hijos, respetarles, enseñarles su valor y su grandeza desde que son pequeñitos, en las pequeñas cosas, darles responsabilidades conforme a las capacidades que van adquiriendo, enseñarles que los actos tienen consecuencias y también pues responder a las miles de preguntas que es curiosidad, la curiosidad sexual de los niños, ¿no? Que es preciosa cuando desean saber por qué son distintos niños y niñas, de dónde vienen, dónde estaban ellos antes de nacer, por dónde salen. Pues también acompañar a los padres para que sean ellos los que generen un diálogo sencillo, natural y amable con sus hijos.
Porque si no, estas miles de preguntas buscarán las respuestas quizá en internet o en otros amigos, y es importante que la educación sexual se trabaje en casa, ¿no?
Estas preguntas, fíjate que las ponen en bandeja cuando son muy pequeñitos, 3, 4, 5 años, la edad del por qué, y esto por qué, por qué.
A los 3, 4, 5 ya empiezan a preguntar
claro,
sobre el sexo.
Claro, todo, pero ¿y dónde estaba yo antes de nacer? ¿Y por dónde? Y si viene una embarazada, ¿por dónde va a salir de la barriga? ¿Y cómo ha entrado en la barriga? ¿Y esto es por qué se besan? O sea, las preguntas sencillitas, ¿no? Y si a estas edades no encuentran en su papá o en su mamá las respuestas adecuadas, pues la conclusión que el niño saca es papá y mamá de esto no saben nada. Y es verdad que cuando empiezan pues a crecer, 8, 9, 10, 11 años, ya lo buscan en los amigos o hoy día, como dices, en las redes que se ponen muy precozmente en sus manos.
Muy precozmente, es decir, que niños de a lo mejor de 8, 9 años ya tienen una información que si los padres no estamos encima, pues se nos escapa un poco de las manos.
Ahí hay que ser inteligentes y hay que proteger. Yo siempre digo que hay que proteger la inocencia de los niños porque a medida que crecen van entendiendo que entre el blanco y el negro está la escala de los grises, ¿no? Pero tienen que irlo descubriendo acompañados.
Uh-huh.
Y hoy día se sabe, porque es así, que quizá por la falta de formación de los padres, ¿no? Que somos una generación distinta a la de estos niños que ya crecen en las nuevas tecnologías, se les abre demasiado precozmente el contacto con un mundo que ellos no saben manejar. El contacto con la pornografía, por ejemplo, es muy precoz, en nuestros niños en España.
Y muy fácil, que a veces buscan cualquier cosa y enseguida les sale algún anuncio.
Claro.
¿No? De manera inconsciente les bloquean ya cualquier página con este tipo de contenidos.
Y hay que educar la mirada, porque somos lo que miramos. Uh-huh. Y si los niños se llenan de bien, no se pueden llenar de mal. No tenemos dentro un espacio infinito. Y, por tanto, ponerles delante de los ojos... Pues mira, yo mañana tengo un coloquio con unos jóvenes que la pregunta que me han planteado es ¿existe el amor verdadero? Porque te dicen, mira, Nieves, lo verdadero dura y la gente no dura. Entonces, estas cuestiones, claro, esto no es una cuestión de un niño de 8 años... que a veces sí, formulada de otra forma, ¿no? Evidentemente es muy seria para uno de 18, de 20, ¿no? Estas cuestiones, esta mirada buena de decir, mira, hijo, existe el bien y es posible, yo creo que es la tarea que, ¿no? También es verdad que existe el mal, pero también existe el bien y es posible. Entonces, es esa belleza la que les tenemos que poner delante.
Y quizá no esperar a la adolescencia, que a veces se piensa que el tema sexual llega con los adolescentes y que es el momento más crítico, pero ya veo, por lo que me dice, que esto es antes que tenemos que trabajarlo.
Mucho antes, porque un púber, un adolescente, tiene un pudor natural, innato. Se cierran por esta vergüenza que experimentan al ver las transformaciones de su cuerpo, al tener emociones y sentimientos que antes no experimentaban. Entonces, si en la infancia tranquila, que llamamos, no se consolida en casa con naturalidad, por ejemplo, pues los cambios del cuerpo, ¿no? Es que desde que una niña empieza a estirar las piernecitas hasta que le baja la menstruación, pasan 2 años donde ves que se está transformando. Uh-huh. Y entonces el introducirla en el significado, ¿no? Esto está creado para el amor y para la vida, y es por eso que su cuerpo cambia. Igual que un niño, el explicarles con antelación, el irles preparando, el que aborden con sencillez y libres de ansiedad esos cambios, eso facilita muchísimo cuando llegan a la adolescencia el que puedan seguir compartiendo. Uh-huh. Si antes no se ha hecho en casa, pretender empezar en estos años es muy complejo. Uh-huh. Igual que el consumo de sustancias, es decir, el diálogo con todo, con los hijos, es en la primera infancia.
En la primera infancia, porque luego les cortará muchísimo. Si ya no se ha tratado antes en casa, empezar de golpe con esta temática pues va a ser muy complicado.
Bueno, por eso en la adolescencia yo creo que la genialidad de los padres es apoyarse en otros adultos que les acompañen, ¿no? Ahí está otros ámbitos, como es el colegio o es la parroquia. Porque verdaderamente, si hay otros que les dicen lo mismo que les dirías tú, te hacen un inmenso favor.
Yeah.
Porque escuchan dos veces.
Que vais todos a una, ¿no?
Sí.
Y ahora que haces cursos y hemos hablado de la parroquia, también cuesta convencer que el matrimonio es el marco ideal de la relación sexual. En la sociedad actual, que se ve algo como más libre, que no hace falta el matrimonio, ¿hablar de matrimonio con adolescentes es difícil?
Hablar de matrimonio con adolescentes es difícil, porque lo que es difícil es confiar que los deseos del corazón se puedan cumplir. Es decir, todo adolescente, todo joven, toda persona que se enamora desea durar. Esto es una experiencia humana. Uh-huh. Lo que pasa es que hemos perdido la confianza en que esto que deseamos sea posible. Y se ha introducido en nosotros que dificultad y conflicto es ruptura. Cuando dificultad y conflicto, que la vida lo trae, es oportunidad de crecimiento en muchísimos ámbitos en la vida. Entonces hemos idealizado muchas veces las relaciones pintadas de rosa. Ver una relación, toda relación humana tiene sus luchas, son dos personas distintas que tienen que caminar en común. Pero el trabajo quizá por esto es transmitirles que están bien hechos y que, por tanto, lo que anhelan, porque uno de 13, 14, 15, 16, 17, que se enamora, 25, 35, me da igual, uno que se enamora no lo quiere estropear, que es lo que dicen los chicos.
Quiere que duren siempre, ¿no?
Quiere que dure siempre, pero es verdad que socialmente pues esto hemos interiorizado o hemos asumido que una dificultad es un imposible. Y yo creo que ahí es donde tenemos que recuperar la grandeza de decir, mira, esto es una oportunidad para crecer y para madurar y que los hijos puedan ver en los padres esto, ¿no? Que en casa hay dificultades, hay luchas, hay adversidades, pero que unos junto a otros podemos seguir caminando. Y yo siempre les digo a los padres separados que, porque oye, la vida es compleja, ¿no? Y cada uno con sus circunstancias, que el mayor regalo que pueden hacer a sus hijos adolescentes es decirles que aquello que desean se puede cumplir y diferenciar su dificultad de lo que puede ser el camino que recorran sus hijos en la vida.
Que aquello que desean se puede cumplir, qué bonito. Y ya para acabar, Nieves González, ¿de sexo hablamos demasiado o no hablamos lo suficiente?
Pues a veces hablamos, más se habla demasiado y mal.
De manera frívola, quizá, ¿no?
Sí, frívola, con palabras, ¿no?, que desvirtúan la belleza de la realidad, ¿no?, que reducen sus significados. A veces se habla así, banalizando la sexualidad o reduciéndola, y otras veces en muchos ámbitos se calla. Cuando eso, existimos sexuados, existimos masculinos y femeninos, vivimos gracias a un cuerpo, y gracias a este cuerpo podemos relacionarnos y amar. Por tanto, no hay que temer, al revés, es un regalo que hemos recibido con la vida. Hay que recuperar este espacio de diálogo adecuado sobre la sexualidad en la familia y en la vida pública.
O sea, hablar de sexo sí, pero hablar bien, hablar con propiedad y sobre todo hablarlo en la familia.
Exactamente.
Pues Nieves González Rico, muchas gracias por la entrevista.
A vosotros, gracias.
Doncs amb l'entrevista hem arribat al punt i final del programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT, que ha fet possible el programa, i al nostre tècnic, en Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem, ens tornarem a retrobar la setmana que ve aquí a Ràdio Estel, on parlarem d'oci i de temps lliure. Us esperem aquí, a Paraules d'Amor. No ens falteu.